Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Dos dels quatre detinguts d'aquest dijous durant les mobilitzacions de la vaga general ja estan en llibertat i els altres dos passen avui a disposició judicial, segons ha confirmat el director general dels Mossos. Andreu Martínez ha posat de relleu que de les 230 mobilitzacions i accions que hi va haver, més d'un 90% van transcórrer sense incidents i ha dit que s'analitzarà els casos en què sí que hi va haver actuacions policials. Davant les càrregues i les detencions que es van dur a terme, la CUP ha demanat mesures com ara el cessament del conseller Buch. Contacontes, tallers, visites i molta mainada al nucli antic han donat el tret de sortida a les activitats de l'Escala Vila del Llibre 2019, un primer dia on els protagonistes en tots els sentits han estat les escoles del municipi. Entre avui, dissabte i diumenge hi ha programades més de 70 activitats. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Els alumnes dels centres escolars de l'Escala han estat els autèntics protagonistes del primer dia d'un cap de setmana dedicat a l'Escala Vila del Llibre de Catalunya 2019. Han setat les activitats un contacontes pel que han anat passant els més jovenets. S'ha fet a la Boutique Vilabrú, fruit d'un dels objectius de Vila del Llibre, la de portar la literatura a espais on no es pot trobar habitualment. S'ha completat amb diverses proves en les que els nens han participat sols o per parelles, com per exemple descobrir un objecte amb els ulls tancats. L'anar i venir d'escolars per la platja, la plaça Víctor Català, l'Alfolí o el Gavià ha estat constant durant tot el matí. Enric Bono, director de l'Escala Vila del Llibre 2019.
Això ha estat el tret de sortida de la Vila del Llibre de l'Escala amb la seva primera edició. Creiem que tot el jovent de l'Escala començarà a partir d'ara mateix a viure les viles amb tota aquesta programació, amb més de 70 activitats que tenim per aquest cap de setmana.
La inauguració oficial de l'Escala Vila del Llibre 2019 es celebra a 8:15 del vespre a l'Alfolí de la Sal.
A poques hores perquè comenci la campanya Olot per dos, aquest divendres al vespre, encara queden algunes places disponibles en hotels i restaurants. Les reserves de 2x1 en àpats arriben al 85% i les dues nits d'hotel al preu d'una al 80%. La iniciativa promocional coincidirà demà dissabte amb la botiga al carrer i amb un gran gruix d'activitats turístiques i culturals. Olot Televisió, Idoia Sansa.
Bona tarda. Des d'avui i fins diumenge, locals i visitants podran gaudir el doble. La setena edició de la campanya Olot per dos ofereix la promoció de 2x1 en nits d'hotel, menús o activitats en una vuitantena de negocis d'Olot i comarca. La pàgina web de reserves es va obrir a finals de gener i aquest divendres al migdia els restaurants havien omplert un 85% de les places i els hotels un 80%. Gerard Xifré és el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Sempre hi ha aquells forats que s'han anat complementant, o sigui, tenim una oferta bastant extensa tant de restaurants com d'hotels. Penseu que de solament d'àpats s'ha parlat d'unes 9.000 places doncs, ofertes entre divendres, dissabte i diumenge, divendres al vespre, dissabte i diumenge, però encara hi ha establiments que ja han començat a penjar el cartell de complet en algun servei, però sempre hi ha aquell forat doncs, que creiem doncs, que sempre es pot emplenar i que poden tirar endavant. No?
La campanya té per objectiu oferir un tastet de la riquesa gastronòmica, cultural i d'oci de què disposa la comarca durant tot l'any.
Amb aquesta crònica posem punt i final. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Fent un tomb per les xarxes socials, aquest migdia veiem com moltíssima gent recorda l'aniversari de la mort d'Antonio Machado avui. Antonio Machado, mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla. I molta gent aprofita la figura del poeta per establir paral·lelismes amb la llengua castellana, amb la cultura, amb l'agermanament entre los pueblos ibéricos. Penso que també podria aprofitar la memòria del poeta per recordar la persecució de la gent dels homosexuals, la persecució per qüestions ideològiques i, sobretot, la riquesa de matisos que té tot un país. I ja posats a relacionar i a enriquir amb la riquesa de matisos, també podríem recordar que és l'aniversari de mort d'Antonio Machado i de Salvador Espriu. Si et queda anar a guiar un breu moment del mil·lenari pas de les generacions, aparta l'or, la son i el nom. I a partir d'aquí, amb aquests dos grans poetes, un català i l'altre castellà, intentar crear paral·lelismes de drets civils, drets humans, reconeixement cap a la realitat de totes les persones, projecció d'un país millor, d'un futur amb més harmonia entre nosaltres mateixos. Vaja, en lloc d'utilitzar la poesia i la cultura per donar-nos cops al cap, podríem utilitzar la poesia i la cultura per acabar-nos enriquint els uns als altres. Seria interessant. Jo ho proposo. Segurament ningú en farà cas, però almenys em quedo amb la tranquil·litat d'haver aportat alguna cosa en aquesta tarda de divendres. Una tarda de divendres, vigília de cap de setmana, 22 de febrer de l'any 2019. Un plaer estar novament amb tots vosaltres, un gaudi poder compartir aquestes 3 hores de ràdio i la il·lusió de veure com el sol encara ens il·lumina i ens il·luminarà probablement al llarg de tot el programa. Ben trobats els que s'incorporeu, benvinguts els que són nous i en tot cas us saludem en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Ben trobats, viatgem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Sembla que gairebé com una visita familiar, una visita d'amics de dissabte al vespre, sembla que la primavera ve a fer-nos una visita, ve a fer-nos una ullada. Després ja es quedarà a casa, ja compartirà amb nosaltres unes quantes setmanes, però sembla que fa un abans, un vermut, un pica-pica, un anunci, un breu abans de començar, per dir-nos que ja és aquí i que no ens desesperem, que està a punt de compartir amb nosaltres moltíssimes hores. Connectem amb el Servei de Meteorologia, amb el Servei Meteorològic, de fet, de Catalunya, que cada tarda ens dona la previsió del temps. Francesc Fiorola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Josep Maria.
Doncs tenim visita avui, no? Visita de la primavera.
Doncs sí, perquè mira, en aquests moments, o a la màxima d'avui, s'ha arribat a Castellaro a 25 graus, amb un vent rescalfat de tramuntana, i altres indrets que no arribava a la tramuntana, però sí també un vent de component oest, que també a la línia de la costa d'aquí a Catalunya, també al País Valencià, arriba rescalfat. Doncs, per exemple, s'ha arribat a 21 graus, en aquest cas a Cabrils, 24 a Tarragona, per tant, la combinació d'aquests vents més aviat secs i o eixuts, amb una massa d'aire relativament suau per l'època de l'any, doncs va que la temperatura a la línia de la costa és on pugi més, perquè si anem a l'interior, que no és el que ens pertoca, no? Però, per exemple, avui a la zona de Pujalt estan a 14 graus, per tant, no fa la suavitat d'aquí a la costa. Però a la costa avui sí, déu-n'hi-do, la primavera avançada que tenim.
Bé, que ho sàpiga tota la gent que estigui escoltant, que estigui a la costa i vulgui anar cap a l'interior, gaudir, vés a saber, de la neu o d'algun passeig per la muntanya, doncs que s'haurà d'abricar una miqueta més, perquè això es fa notar. Sol present tot el cap de setmana, no?
A veure, hi ha alguns canvis en la predicció, perquè de cara a demà al vespre entra un braç de núvols per la zona de les comarques de litoral i peritoral nord, les comarques gironines, i entre el vespre de dissabte i el mig matí de diumenge aniran circulant cap a l'est. Per tant, la matinada de diumenge quedarà bastant nuvolada i aniran circulant a l'hora que minvan. Els models no acaben de posar-se d'acord si minvaran el matí de diumenge més o menys ràpid i més per les comarques de Ponent o més per les comarques centrals. Això és el que no queda clar a hores d'ara, però sí que queda clar que demà vespre arribaran aquests núvols. I l'altre element a destacar és que la bonança d'avui, demà, almenys a la línia de la costa, no la tornarem a tenir. Alta muntanya sí, però a la línia de la costa no, perquè els vents rescalfats que estan bufant avui demà giraran a component est. I això farà, doncs, que, clar, com comentàvem l'altre dia, la massa d'aire que hi ha sobre el mar, com que el mar està fresquet, la massa d'aire de sobre també és fresqueta. Per tant, demà res, no tindrem pas aquests 25 graus, no.
No, menys, no?
Sí, demà, és que demà, si s'arriba Demà estarem a dissabte. Si s'arriba a 16, ja és molt estirat. És a dir, que igual demà aquí la línia de costa baixen de 6 a 8 graus, la màxima, la màxima. I diumenge continua la mateixa tònica de temps. I l'altra conseqüència d'això és que amb aquesta arribada de vent de component est que arrenca de molt mediterrani endins, arribarà bastanta mar de fons. Per tant, de cara a diumenge hi haurà onades de metre, metre i mig, a la Costa Brava, Costa Central Nord, més d'un metre i mig, amb mar de fons, que això fa la delícia dels surfistes. Per tant, aquests que vulguin gaudir de les onades, de cara a diumenge.
Doncs surfistes encantats, la gent que li agradi la calma, es complica una miqueta el cap de setmana, però en tot cas tindrem un cap de setmana sense pluges, i això sempre s'agraeix. Francesc, que tinguis un bon cap de setmana, que descansis, que vagi molt bé.
Molt bé, igualment, gràcies, Josep Maria.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs a Tarragona podran aprofitar aquest bon temps per anar d'estrena, i és que estan d'estrena. El nou passeig marítim del Miracle, i és que l'autoritat portuària ha invertit gairebé 1 milió d'euros per remodelar aquest vial que s'ha inaugurat avui mateix al migdia amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet. En té totes les dades en Daniel Rodríguez.
I et puc dir, Josep Maria, que hi ha molta gent que ja l'ha estrenat aquest mateix migdia,
sí?
Perquè aquestes obres han suposat reduir la carretera del front marítim a un carril per cada sentit per guanyar, en aquest cas, amb un nou carril bici i una zona de vianants més ampla, més jardineria i un renovat enllumenat. A més, compta amb un petit balcó del Mediterrani emulant el que hi ha a la Rambla Nova, força conegut, força popular. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, ha destacat que aquesta inversió s'afegeix a la de la construcció de la passarel·la que comunica el centre urbà amb la façana marítima i que així s'integra millor la ciutat amb el port.
Donada que la naturalesa d'una organització com la nostra, la del Port de Tarragona, és mirar cap al món, jo em refermava precisament també en el mirar cap dintre, el mirar cap a la ciutat i tindre molt present la fermesa del Port de Tarragona de treballar en benefici de la ciutat que ens acull i de la ciutat que ens té a la seva falda. És en aquest sentit que s'ha executat precisament aquesta obra. 1 milió d'euros d'inversió que se sumen als gairebé 2 milions d'euros que es van dedicar a la passarel·la que fa 9 mesos enrere es va posar en servei.
Durant la presentació, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros també ha avançat que després de l'estiu es començarà a les obres de la plataforma de la platja del Miracle, tancarà el 2013 a tocar d'aquest nou passeig. Tot plegat servirà per fer un important rentat de cara a aquesta artèria marítima.
La fiscalia ha demanat 19 anys de presó a un home que està acusat d'abusar sexualment de 3 menors. I això ha passat a Deltebre. Judit Castells.
L'estiu del 2016, el processat es feia càrrec de la cura dels xiquets de 9, 8 i 3 anys, ja que mantenia una relació d'amistat amb els pares de 2 dels menors. Segons la fiscalia, en més de 2 ocasions, l'home va implicar els infants en diverses pràctiques sexuals i després els deia que no expliquessin res sota el pretext que, si no, els castigarien i els portarien a una presó de nens. En almenys 2 ocasions, el processat també va posar pel·lícules pornogràfiques als menors en un petit televisor amb el qual jugava a la consola mentre els feia de cangur. El relat del fiscal explica que l'individu cuidava els menors quan els pares no se'n podien fer càrrec per motius de feina. Els presumptos abusos haurien passat en el domicili de 2 dels menors situat a Deltebre. El cas arribarà a judici el 18 de març a l'Audiència de Tarragona. La fiscalia considera que els fets són constitutius de 3 delictes d'abús sexual, per cadascun dels quals demana 6 anys de presó i d'un delicte continuat de provocació sexual, pel qual demana un altre any de privació de llibertat. El Ministeri Públic també vol que l'home indemnitzi els representants legals de cada menor amb 1.000 euros en concepte de danys morals i que pagui els costos del judici.
I han detingut a Palamós un home per maltractaments i robatoris amb un total de 12 antecedents per tinença d'armes, explosius i violència de gènere. Cristina Cantal.
La policia local de Palamós ha arrestat un veí del municipi acusat de presumptes maltractaments en l'àmbit de la llar i sospitós de diversos robatoris. El detingut és un home de 43 anys i originari de Barcelona amb un total de 12 antecedents per robatoris, furts, lesions, atemptat, tinença il·lícita d'armes, explosius i violència de gènere. Els fets van tenir lloc ahir al voltant de 3:45 de la tarda quan el caporal de la policia palamosina circulava amb el seu vehicle per l'Avinguda de la Llibertat a la zona de Sant Joan. Va ser en aquell moment quan el caporal, que estava fora de servei, va reconèixer una persona que coincidia amb la descripció d'un possible sospitós de robatoris al municipi. En aquest sentit, l'agent local va alertar la comissaria de policia local i una patrulla va escorcollar el sospitós, comprovant que actualment tenia un ordre de captura i ingrés a presó per maltractaments en l'àmbit de la llar.
I a Mataró han desmantellat una nau amb més de 4.000 plantes de marihuana. Isabel González.
En concret són dues naus i quatre persones les que han estat detingudes per delictes contra la salut pública, frau elèctric i pertinença a grup criminal organitzat. Les dues plantacions es trobaven, com dèiem, a dues naus industrials situades en un polígon industrial de Mata Rocafont. A més de les 4.000 plantes, també s'han registrat 8.000 esqueixos, 69 plantes mare i 80 pots d'hormones d'arrelament. Les instal·lacions comptaven amb transformadors per a les làmpades, ventiladors, aparells d'aire condicionat, sistemes de rec i d'altres materials valorats en més de 100.000 euros. Segons fons de la investigació, una part de la marihuana cultivada anava destinada als coffee shop d'Holanda.
I a Badalona han desallotjat un edifici de 18 habitatges.
42 persones han estat evacuades d'un edifici, com bé deies, de 18 habitatges al no poder ser garantida la seguretat de les instal·lacions elèctriques i d'aigua. Què va passar? Doncs que dos veïns van patir una forta descàrrega elèctrica mentre manipulaven una aixeta comunitària. Els dos veïns es troben ingressats a Can Ruti. L'edifici ha quedat precintat i aquest matí els tècnics han fet una visita tècnica.
I un estudi ha detectat la presència de residus contaminants en hortalisses de l'àrea del Baix Llobregat. Ivan Fernández.
Un equip del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de Catalunya ha revelat la presència de fàrmacs, plastificants, metalls i altres compostos en dues parcel·les regades amb aigua del riu Llobregat i d'una altra situada al Parc Natural del Garraf, regada amb aigua de pou. Una de les principals conclusions d'aquest estudi és que la major concentració de contaminants no depèn de l'origen de l'aigua de rec, sinó del tipus d'hortalisses. D'aquesta manera, els tomàquets serien els que tenen unes concentracions més elevades, tant de metalls pesants com de contaminants orgànics. Des del CSIC expliquen, però, que els nivells de contaminants són baixos i no suposen un risc per la salut. Tot i això, han recomanat que es facin més investigacions per identificar l'acumulació de productes potencialment perillosos, ja que encara no s'ha pogut identificar l'origen d'aquests residus.
Navega amb el Far.
D'aquí uns minuts us explicarem un manifest que s'ha presentat i en el qual hi han participat els sectors professionals de pesca de l'Estat espanyol, França, Itàlia, Malta i Croàcia, i que demanen a la Unió Europea que no aprovi el decret de control pesquer que s'ha de portar a aprovació el proper mes d'abril. És una qüestió que vam estar explicant ara fa uns dies i que ha generat moltíssim neguit entre els pescadors, repeteixo, d'aquests països de la Unió Europea. No vull avançar més perquè d'aquí uns minuts podrem fer-ho amb un dels signants d'aquest manifest, el senyor Toni Marzoa, que ens explicarà els motius que han impulsat la seva publicació. Abans, però, fem un cop d'ull a les propostes esportives del cap de setmana. I comencem per les aigües del Garraf, que acolliran aquest cap de setmana la segona jornada del circuit Passabolles. Ivan Fernández.
Es tracta d'una regata de nivell 3 per iots de la modalitat creuer. El circuit Passabolles consta de 17 jornades i aquest cap de setmana se celebrarà la segona prova d'aquest trofeu. Recordem que la primera jornada, el 9 de febrer, va comptar amb una quarantena de participants. Jordi Zaragoza i la seva embarcació Llorana van ser els guanyadors d'aquesta primera prova amb gairebé 7 segons de diferència sobre les embarcacions Boira Primera i Jabato. El sistema de puntuacions s'ha modificat, però, respecte a la primera regata. Recordem que el circuit Passabolles s'aplica al sistema de puntuació baixa del reglament de regates de vela. Doncs bé, a partir d'aquesta segona prova, la puntuació dels vaixells que no es presentin a l'àrea de sortida no reflectirà les classificacions generals fins que no hagin completat el 30% de les proves. Així ho ha decidit l'organització amb l'objectiu d'assegurar-se que totes les embarcacions inscrites acabin participant del circuit.
Però tenim més competicions a la zona del Garraf perquè el Club Nàutic de Vilanova organitza aquest cap de setmana el trofeu Viento en Popa 365.
Demà dissabte es donarà el tret de sortida a aquest trofeu social per creuers ORC i puntuable per la Copa de Vilanova 2019. Serà la primera de les tres proves d'aquest trofeu que, tot i ser una competició de caràcter social, des del club esperen una alta participació. Escoltem el director esportiu del Nàutic de Vilanova, Tete Sabater.
A dia d'avui, a dos dies per l'inici de la primera prova, tenim 35 embarcacions inscrites, la qual bueno, és un número important, i esperem que, bueno, que encara pugui créixer en una o dues embarcacions més.
La segona prova se celebrarà el 30 de març i la tercera i última regata tindrà lloc el 13 d'abril.
I regata social de vela al Club Nàutic de l'Escala aquest cap de setmana. Cristina Cantal.
Una vintena de regatistes, tant infantils com juvenils i sèniors, participaran aquest cap de setmana del trofeu Hivern de Vela Lleugera al Club Nàutic l'Escala. Xavier López, director esportiu del club, detalla la programació.
Comencem dissabte amb una jornada que són activitats guiades on perfeccionem les diferents tècniques d'aquesta modalitat de vela lleugera. I el diumenge celebrem la regata Open, trofeu hivern de vela lleugera.
El mes de març finalitza aquest trofeu d'hivern que es fa quinzenalment al Club Nàutic l'Escala des del passat mes de gener.
I darrera fase de la quarta Guíxols Cup aquest cap de setmana també.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols organitza aquest cap de setmana la darrera competició de la quarta Guíxols Cup, en aquesta ocasió en categoria Optimist. A un dia de la competició ja hi ha 130 inscrits. Marc Bozzo, director esportiu del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, exposa els detalls de la competició.
Tracta d'una regata de grup 1 i grup 2 Optimist, de fet, i dins del circuit català aquesta ja és l'última regata nivell 2 que puntuava el rànquing català i per classificar-se a quals que van a campionats d'Espanya i, bueno, esperem que avui a l'últim dia arribem als 150 inscrits aproximadament.
Les regates començaran a les 9 del matí tant dissabte com diumenge i competiran fins que es pongui el sol. La meteorologia prevista per aquest cap de setmana és de bon temps però poc vent. Tot i així, des de l'organització esperen que hi hagi el suficient per poder portar a terme la darrera fase de la Guíxols Cup.
I un dels municipis que estarà representat en aquesta Guíxols Cup serà el de Cambrils. Daniel Rodríguez.
Una dotzena de regatistes del Club Nàutic Cambrils provaran sort en aquesta prova per entrar a formar part de la selecció catalana de vela, ja que és la tercera prova puntuable. L'equip estarà format García, Miguel García, Guillem Mateu, Marc Fernández, Coldo Rutia, Ricardo de Marc, Joan Farga, Santi Alberto, Oriol Ramon, Zomor Denés i Barnabas Denés. Els cambrilencs volen tocar el podi, tal com ja va fer el seu company Ricard Castellví en Radial el passat mes de gener, quan es va celebrar la primera jornada de la Guíxols Cup.
I abans de posar a punt i final aquest avanç d'activitats esportives relacionades amb el mar, aquest cap de setmana, en lloc de quedar-nos a la superfície del mar, ens capbussem, ens submergim al fons del mar amb una proposta que ens presenta la Isabel González.
I és la proposta de la primera prova de la Copa Catalana Fotosubapnea que comença aquest cap de setmana a Lloret de Mar. Concretament es farà aquest diumenge 24 de febrer, una prova coorganitzada per l'ACES Girona i el Club Nàutic Sala Canyelles. Amb aquesta prova, com dèiem, s'inicia la temporada Fotosubapnea i serà per la categoria Interclubs. La temàtica, doncs, de peixos.
Ah, molt bé.
la temàtica de peix, la prova, clar. Doncs és, són els peixos.
Seria xulo que algú fes fotografiar avions amb apnea, saps? Si tots al fons del mar mirant amunt, no?
Molt bé. A partir de 8:45 del matí, els participants d'aquesta prova s'han de reunir al Club Nàutic Cala Canyelles, una prova que s'allargarà fins al migdia. Un cop arribi al migdia, doncs acabaran aquesta bona jornada amb una paella.
Que bé. Home, les paelles de divendres sempre són agradables.
Sí, en aquest cas és per a diumenge, però vaja.
Bueno, doncs la de dissabte, la del mig, saps? El Valverde, que d'això de la immersió en sap una mica i tal, em diu, no tot lo que hi ha són peixos. Com
evidentment,
dient,
no de fet, en vam parlar ahir a la secció de Cultura amb el nostre fotògraf Xavier Vidal, que l'exposició de la qual la podem veure a la Facultat de Nàutica entre pops i sípies amb tubllulleres, que s'hi podien veure moltíssimes coses més al fons del mar, no només peixos. Per tant, la temàtica d'aquesta prova sí que la tanquem simplement amb els peixos. Si veus una estrellita de mar...
No miris, tapes els ulls i ja està. Molt bé, doncs, escolta'm, al mar es poden veure moltes coses. Hi ha gent que es pensa que al mar no et veu ningú. I vinga, i pim, i de sobte passa algú per sota i, saps, tota la... En tot cas, si esteu a Lloret aquest cap de setmana o voleu apropar-vos-hi, gaudireu d'aquesta proposta de fotografia submarina. Una bona manera de fer esport i de gaudir de l'entorn fantàstic que tenim. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins després. No, a tu. Queden poc més de dues hores. Dues hores i mitja, perquè sortegem, perquè finiquitem el concurs, el concurs que hem fet aquesta setmana i que, bueno, ha generat prou expectació entre la gent que ha volgut participar-hi. En tot cas, d'aquí dues horetes farem el sorteig i hi haurà...
Que la gent que ens està escoltant sàpiga que encara pot participar, tant a Twitter com a Facebook, al FAR, entre la persona guanyadora, un menú per a dues persones del restaurant Les 13 d'aquí d'Arenys de Mar.
Que bo. Les 13. Paella.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre. Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Casa, casa, casa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
I avui que hem començat el programa Literaris, volem seguir parlant de literatura, en aquest cas de llibres, i de viles de llibres. Cristina Cantal.
Doncs sí, perquè a l'Escala Vila del Llibre 2019, el Festival Literari d'Hivern de la xarxa Viles del Llibre de Catalunya, ha arrencat justament aquest matí i fins diumenge doncs, es faran diverses activitats per a tots els públics aquí al municipi Alt Empordanès. És la primera Vila del Llibre de les comarques gironines i també la primera que es fa arran de mar. En parlem amb l'Enric Soto, director de la xarxa Vies del Llibre.
Enric, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
I com pot ser una població? Què ha de tenir una població per ser Vila del Llibre?
Pues tenir moltes ganes de cultura, tenir moltes ganes de llibres, tenir tot una societat civil molt engrescada amb intentar participar, tenir espais únics, com és el cas de l'Escala, i voler formar part d'aquesta xarxa de pobles llibre que anem desplegant per tota Catalunya.
Parlaves de coses úniques i precisament tenim una exposició única, no?, en el marc d'aquesta Escala Vila del Llibre 2019 sobre el manuscrit original de Solitud. Explica'ns això.
Exacte. O sigui, aquesta primera Vila del Llibre marinera, que formava part de la xarxa de Viles del Llibre i que representa a la vegueria de Girona, està enclavada aquí, a l'Escala, on tenen un dels personatges de la nostra literatura universal més importants, com és Catalina Albert, i se celebra aquest any el 150 aniversari del seu naixement. I amb motiu d'això, la Vila del Llibre arranca amb un homenatge a Catalina Albert i una obra capdalt de la seva literatura, com és Solitud, una obra escrita a principis del segle XX i que ha estat traduïda i ha estat molt interpretada i molt versionada. I dintre d'aquesta programació veurem per primera vegada i única vegada, perquè de fet s'exposarà només per aquest cap de setmana a la Vila del Llibre, el manuscrit original d'aquesta obra que va escriure Catalina Albert el 1905. I a més es presenta dintre de la programació de la Vila del Llibre també un espectacle que li hem dit Solitud, la 160, i que veurem aquesta obra des d'una visió molt més immersiva, veurem amb fotografies de Julio Ricardo Trigo, amb la música original per aquest espectacle de Conrad Xató i sota la direcció de l'escriptora i dramaturga Colla Valls, un espectacle bastant únic, molt immersiu, a més amb un lloc increïble, que és el Folí de la sala de Còdols, un espectacle per molt poca gent, però amb molts passes, i amb una intenció de que durant tot el 2019 es pugui anar veient aquí a l'Escala, amb la qual cosa sí, tindrem coses molt úniques en aquesta Vila del Llibre.
Que justament ha encetat avui, com dèiem, al matí són la Can Gaudí, però aquesta tarda tenim la inauguració oficial.
Ah, exacte. Aquest matí hem tingut un programa molt farcit per totes les escoles, on han hagut contacontes, on han hagut tallers. Aquesta tarda, justament ara, acabo d'acabar un acte que s'ha fet de literatura inclusiva a través del llibre que la pròpia Colla Valls també ha escrit sobre el Lluís Braille, Els camins de la llum, i hem tingut també la presència d'Helena Peralta, que és una escriptora i poeta cega i que ha explicat a tots els nanos del Col·legi L'Escolapi com viu i com veu i com sent la literatura una persona invident i que té que desenvolupar les habilitats com per poder gaudir de la lectura i poder ser escriptora i poder ser lectora. Hem arrencat avui amb un programa que estarà farcit també de 70 activitats al llarg de tot el cap de setmana, activitats per tots els públics, autors premiats, Premi Sant Jordi 2018, en Jordi Cabré, Sílvia Soler amb el seu nou llibre que acaba d'estrenar. Bueno, tindrem un programa molt farcit de moltes activitats, de tallers, d'oficis de llibres, d'espectacles, de contacontes, de moltes coses, que ja a més amb un temps increïble aquí a l'Escala, amb un mercat editorial amb més de 30 editorials i un programa molt farcit. O sigui que esperem a tota la gent que vulgui visitar-nos.
Home, fins i tot hi ha un mercat de llibre de vell. L'objectiu, entrampar a la gent que no té l'hàbit de llegir i satisfer les inquietuds de novetats i proximitat amb els autors d'aquella gent que està més avesada a l'hàbit de la lectura, no?
Exacte, o sigui, tindrem un cartell amb primeres figures que difícilment es veuen totes juntes fora de les grans ciutats I és un dels objectius que busca la Vila del Llibre. La Vila del Llibre, com hem dit, és una xarxa. Tenim ja, aquesta és la quarta Vila del Llibre que despleguem a Catalunya i encara vindran més. La primera és Cervera, després tenim Montblanc, tenim la Pobla Segur, i ara s'incorpora l'Escala. I una de les característiques del programa és això, grans autors, grans novetats editorials i també una oportunitat als llibres de segona mà amb un mercat que quedarà fix a cada una d'aquestes poblacions i que, de fet, ja està funcionant a les altres viles del llibre, que són els encants del llibre, on es troben llibres d'ocasió, amb el qual hi ha llibres per totes les butxaques, per tots els sentits, per tots els objectius, qui vulgui novetats, qui vulgui llibres de tota la vida. La idea és que la literatura estigui oberta a tothom, no? I sí, els mercats de segona mà ens donen molta... ens agraden molt perquè es dona noves oportunitats als llibres i que les persones vulguin tenir noves sensacions amb la lectura dels llibres.
És molt curiós veure, no?, com altres poblacions, com per exemple Cervera o Montblanc, no?, amb dues, amb un passat medieval molt important, no?, s'han relacionat amb el llibre i ara, doncs, la Pobla de Segur, l'Escala, que és un altre entorn, que també té una petjada històrica molt forta, però des d'un altre àmbit, com d'alguna manera els seus espais acaben acollint aquestes propostes literàries.
Exacte. A més, m'agrada que parlis dels espais, perquè una de les característiques de les viles del llibre és que les coses passen amb els espais i amb els llocs que normalment no estan obertes a la literatura. Igual que a la Pobla de Segur vam obrir botigues que portaven tancades 40 o 50 anys, fent com una catarsis de tota la societat de la Pobla, de tornar a descobrir aquella peixateria, aquella carnisseria, aquella merceria. Aquí, a l'Escala, doncs, veurem presentacions, per exemple, a la botiga Vilabru, que és una botiga de la moda, que està centre de l'Escala, o tindrem també tertúlies literàries a la Taverna de la Sal, que és un restaurant, o a la Terrassa Carabela, que normalment la gent s'asseu a fer l'aperitiu. O sigui, tindrem l'oportunitat de veure presentacions en llocs que realment no passen, no? I això, doncs, per nosaltres sempre és com un gran repte d'anar creant aquestes noves visions a la societat. Per això li diem Vila del Llibre, perquè al final és una vila invaïda pels llibres a dintre de les viles i fent que els llibres i la literatura invaeixin absolutament tots els espais, no?
Enric, ha estat un plaer conèixer aquesta proposta. Aquest cap de setmana la gaudirem segur i tornarem encantats d'haver après molt i d'haver pogut compartir espais amb autors que per alguns són referents. Moltíssimes gràcies.
Igualment, esperem a tothom. Això ha de ser un èxit. Una primera edició sempre és una gran aposta del territori i el que necessitem és tot el públic i totes les opinions per fer que aquesta primera edició sigui ben lluïda i que es consolide dintre del calendari, perquè cada finals de febrer la Vila del Llibre Marinera per excel·lència del panorama cultural català serà a l'Escala, amb la qual us esperem a tots. Moltes
doncs
gràcies.
Ja hi serem. Fins la propera. Gràcies. A reveure.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Diu, manifiesto por un plan de gestión plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental asumible por el sector pesquero profesional. Un manifest que han signat bàsicament les organitzacions de la pesca professional d'Espanya, França, Itàlia, Malta i Croàcia. Ho varen fer ara fa un parell de dies a Venècia, el passat dia 20 de febrer, és a dir, el dimecres passat. Aquest manifest diu moltes coses, hi ha dos paràgrafs que jo crec que resumeixen bastant, o resumeixen força l'objectiu del crit d'atenció. Diu, la propuesta del reglamento del plan de gestión plurianual para las pesquerías demersales del Mediterrani occidental, que afecta a España, Italia y Francia, y que se ha acordado y que se votará en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en el mes de abril, afectará a toda la cadena económica basada en los productos pesqueros de la región. Y a sota un altre paràgraf diu, pero al mismo tiempo esta regulación propuesta en su forma actual establece medidas muy drásticas sobre la reducción del esfuerzo que puede tener consecuencias irreparables en el cambio socioeconómico y en el futuro de la población costera. Por eso, la forma en que se implementará el plan de manejo futuro es de gran preocupación para todo el sector pesquero. Això és el que manifestaven i, per tant, això és el que d'alguna manera denunciaven i, per tant, manifesten la voluntat de fer-ho d'una altra manera. Un dels sotasignants és el senyor Antonio Marzoa. Senyor Marzoa, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, gràcies.
En representació de les vàries i moltes entitats que hi ha en el nostre país i que signen això, perquè ho hem vist reflectit a bona part de la premsa espanyola. És a dir, a Sevilla en parlen, a Andalusia en parlen, a València també en parlen. Vull dir que això està corrent com la pólvora per tota la Mediterrània.
Jo espero que sí. És un toc d'atenció que s'ha donat durant la celebració de l'Assemblea General del Consell Consultiu del MEDAC a Venècia, que es va celebrar els dies 19 i 20, març i dimecres d'aquesta setmana, que naixia a proposta dels andalusos i de CEPESCA, la Confederació Empresarial de la Pesca Espanyola, i la Federació i la Plataforma en Defensa de la Pesca Sostenible també a nivell socioeconòmic, ja diem, no?
Per què no és sostenible aquest pla que proposa Europa? És a dir, per què afecta de manera tan determinant el manteniment socioeconòmic de la flota?
Bé, diverses raons. La primera, en els darrers anys, durant molts anys, i sobretot en els darrers anys, el sector pesquer ja ha vingut fent, diem, una reducció de l'esforç i fent gestió i buscant la menor afectació a l'entorn possible. Mm. Aquest pla neix ara, el mes que ve farà un any, com una proposta que es fa des de la Comissió Europea, i el nostre convenciment és que és una qüestió política i del comissari Carmeno Vela, que vol posar la guinda al seu mandat d'alguna forma. I no té en compte en cap moment quin és l'impacte a nivell social i a nivell econòmic de la mateixa proposta. És el tema tan greu que l'hem denunciat, sobretot des de les entitats representatives a nivell de l'Estat espanyol, catalans, balears, valencians i andalusos, sobretot, que hem vingut reclamant un parar i prestar atenció a que qualsevol política té un impacte sempre a nivell social i a nivell econòmic. I en un sector en el que ja s'ha patit molt i la reducció mínima ha sigut d'un 40%, i depèn de quines zones, regions, pesqueries parlis, pues, aquesta reducció ha sigut superior i s'acosta al 60 o més per cent de reducció, doncs cal posar-hi seny. No els hi val cap atenció. En el mateix document hi ha un dels punts que diu, planteja possible afectació sobre drets fonamentals, i diu, no hi ha una afectació sobre drets fonamentals. El que hem dit en moltes ocasions alguns de nosaltres, els membres de la comissió directament, i no ens han sigut mai contestar, bueno, un dels drets fonamentals reconeguts a tots els ordenaments jurídics dels països comunitaris és el dret al treball. Indubtablement el dret al treball es veurà afectat si tu estàs plantejant una reducció inicial del 100 de l'esforç, 30% que ha quedat al final en un mínim d'un 40%. Yeah. Que, en comptes de dir que aquest 30 s'assoleixi des de, diem, quan neix l'esborrall al març del 2018 fins al 31 de desembre de l'any que ve, 2020, a l'estir el rendiment màxim sostenible, doncs diuen, bueno, molt bé, el 2020 farem una reducció del 10% i un 30% acumulat per els 4 anys següents. Estableixen un suposat període transitori de 5 anys en el que suposa que ens faran reduir un mínim d'un 40%. No?
Això, bàsicament, perquè ho entenguem, va sobretot a l'arrossegament, a l'arrastre, que se'n diu, no?
Sí, és per on es comença. El que passa que el que ja s'ha dit i tenim molt clar és, ja el mateix document es parla de que, lògicament, cal pensar en l'encerclament i més endavant també amb l'art menor, no?
Clar, aquí hi ha una qüestió, i és que, clar, us obliguen a reduir, us obliguen a... Bueno, ja han obligat durant molt de temps a que s'eliminin barques, hi ha llocs que s'ha fet i llocs que encara està per fer, però bé, en tot cas, esperem que ho facin, però no s'estableix cap mesura de protecció ni cap mesura de subvenció d'aquesta pesqueria. És a dir, la gent haurà de seguir vivint, però amb molt menys peix per vendre, per entendre'ns.
Bueno, el que passa que... Això és lo absurd, no? És a dir, es reconeix que hi haurà un cost en el curt termini important, i aquest cost quin serà? Però aquest cost és la pròpia pesca.
si fixes que és un pla per la pesca demersal al Mediterrani Occidental, que es diu, és a dir, és Itàlia, França i Espanya, els tres estats membres afectats. A la flota costanera, la litoral, la que diuen de bajura, no? Que són microempreses. Vull dir, no estem parlant ni tan sols de pimes, estem parlant de microempreses, de tipus familiar. I, per tant, aquesta realitat social i econòmica, que no s'ha tingut en compte, és que també és totalment desconeguda. I el peix continuarà venint dels altres països. Si la comunitat vol fer una millor gestió de la que es fa, i és molt acurada la gestió que es fa a nivell comunitari, de la banda occidental mediterrani, no ens podem oblidar que aquest és un mar compartit i que la Conca Sud hi ha en altres estats, el Marroc, Argèlia, Líbia, Túnez, que tenen la seva política, entre cometes, que a nivell de sostenibilitat és zero. Ells continuaran treballant. I llavors no té cap sentit, quan a més les seves flotes també són més nombroses, no? I és anar a retallar sembla més una jugada política, com deia al principi, i una maniobra orquestal, no?, de dir, bueno, pues, anem a dir que fem coses. La política pesquera comuna, que porta molts anys aplicant-se, sempre ha hagut de reconèixer la Comissió Europea, ens hem equivocat, no ha funcionat, anem a fer no sé què, i tornen a collar, i tornen a collar. I això ha sigut sempre un denominador comú, no? Sempre el mateix. S'equivoquen, però persisteixen i collen més.
Escolta'm, els nostres representants públics, i aquí entenc que hi ha una diferència, perquè per una banda, ja, ara miro per exemple el govern d'Espanya, el ministre defensa una cosa i la comissària europea del seu propi partit en defensa una de ben diferent, no? Però les administracions públiques, Generalitat inclosa, quin paper juguen aquí? És a dir, on estan? I, si estan amb vosaltres, estan amb ells, estan al mig, no es manifesten, què? No sé si se't talla la comunicació. Mira, quan arriba la pregunta interessant, va, i ens la talla la comunicació. Ara, espera't, Antoni, que no... Ara et sentia, digues.
Vale. El sector, lògicament, sempre ha de ser... És més visceral amb la seva postura, perquè és l'afectat. L'administració de la Generalitat, per exemple, sempre ha estat al nostre costat. Ells entenen, lògicament, que cal fer coses, però que cal fer-les de manera assenyada i sempre comptant construint-les amb el sector. I és allò que es parla de la cogestió. Des de Brussel·les el que es pensa és en la gestió pública, no? Jo com a administració estableixo unes condicions, les aplico i tira. En aquest sentit, pues, l'administració catalana ens ha fet costat, ho ha fet també l'administració andalusa i la balear i valenciana. Ara fa poc més d'un any encara estava Isabel García Tejerina. Es va elaborar un document per part de les administracions balear, valenciana i catalana on es plantejava quina és la realitat socioeconòmica, que calia comptar amb les cofradies, que són les estructures de vertebració, que cal implicar el sector perquè apolli i posi el seu coneixement pragmàtic sobre la taula. Vull dir que en aquest sentit... pues no hi ha cap problema. Ja et deia fa un moment, bueno, en tot cas des del sector som més reacis perquè som coneixedors de l'esforç que ja hem fet i que ja hem patit una reducció molt grossa. I el que demanem és, home, pues sí, treballem amb aquesta línia, però ara de moment no ens trepitgin més el coll. Aixequem el cap i mirem aquelles altres realitats de l'activitat de l'home que tenen una clara incidència, una afectació perjudicial en l'entorn i que, per tant, estan afectant el sector pesquer també, que ha passat a ser una víctima. Jo sempre dic que el sector pesquer, temps enrere, era part del problema de l'estat del recurs. Però fa molts anys que ja no ho és, i perquè va aplicar mesures de reducció molt dràstiques. Si ara tu tens en compte que una microempresa d'aquestes de pesca arrossegament, estem parlant ara, té una rendibilitat mitja d'un 10%, l'empresa, i li estàs dient que ha d'aplicar una reducció del 40%, doncs els números estan fets molt ràpids. Què és el que es pretén? Es pretén fer una activitat sostenible també a nivell econòmic i social, o senzillament s'està fent una maniobra de màrqueting i s'està utilitzant en un sector que no té pes social i que, per tant, és boc expiatori idoni per tiro per endavant, passa any empeny, no? És una mica això.
Antoni, si evidentment seguirem parlant-ne i seguirem aquesta qüestió, tant de bo es pugui aturar. En tot cas, el manifest i el crit és unànim, arreu de la conca mediterrània diguéssim, d'Europa, europea. Per tant, serà qüestió de posar fil a l'agulla. Moltíssimes gràcies, estem en contacte.
A vosaltres.
Cuida't,
a vosaltres, fins després.
A veure, molt bona tarda. És president de la Federació Territorial de Cofradies de Pescadors de Barcelona i així de clar ho ha explicat. I una iniciativa que va començar el mes de setembre per una jove de 15 anys a Suècia està corrent com la pólvora fins al punt, i està tenint la seva repercussió, és a dir, gent que copia aquesta iniciativa, fins al punt que la tenim ja al nostre país, a Girona, des de fa ja 4 setmanes, tots els divendres, joves es concentren a la capital gironina per demanar. Cristina Cantal, què? Explica'ns una mica.
Doncs mira, estàs parlant de la iniciativa Fridays for Future, que contra el canvi climàtic, que és aquesta onada de protestes estudiantils que recorre Europa i, com bé deies, ha arribat a Girona i ho ha fet de la mà de Lucas Barrero. Aquest mateix migdia s'ha mobilitzat davant de la seu de la Generalitat a Girona, com deies, ja fa setmanes anteriors que ho feien, però just avui el Consell de Ministres ha posat sobre la taula el reglament que, segons els manifestants, arriba molt tard per posar-se en pràctica en vista al final imminent de la legislatura actual. Parlem d'aquestes mobilitzacions i d'aquesta problemàtica del canvi climàtic amb un dels impulsors, en Lucas Barrero.
Lucas, buenas tardes, bienvenido.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, moltíssimes ganes de parlar amb tu. Com esteu? Disposats a passar-vos tots els divendres que voleu o no?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy animados porque esta semana hemos duplicado el número de asistentes respecto del anterior. Hemos llegado a ser hasta 120 personas y la verdad es que ha sido un éxito, tanto de asistencia como de visualización.
Per tant, és un canvi, és una problemàtica que realment la població, sobretot estudiantil en aquest cas, està prenent consciència i que realment estan veient que s'han de mobilitzar abans de que la cosa sigui massa tard, si no és que ja ho és.
Efectivamente. Este es un movimiento que, como vosotros comentáis, nace en Suecia por la chica esta y desde entonces se ha expandido por todo el mundo. Y ya jóvenes en Bélgica y Francia se manifiestan llegando a ser 70.000 personas. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel, pero esperamos que poco a poco nos podamos expandir y sumar más agentes de la sociedad.
Home, el primer dia éreu 4, el segon 9, la setmana passada una cinquantena i avui, com ens deies, hi ha un 120, vull dir que això creix de manera exponencial i crec que teníeu prevista una vaga pel proper 15 de març, en la qual hi esteu treballant.
Sí. Estamos trabajando en la huelga del 15 de marzo porque es una huelga convocada a nivel mundial en la que se pedirá a los gobernantes que realmente tengan el medio ambiente en sus agendas y que el medio ambiente sea una cosa importante para la sociedad y que se tenga en cuenta a la hora de gobernar. Nosotros vemos que año tras año se incumplen los acuerdos a los que estamos suscritos en la temática de medio ambiente y cambio climático. Y entonces somos nosotros los que debemos exigir a nuestros gobernantes que ya es hora de empezar.
Supongo que tú, concienciado con medio ambiente, et vas assabentar de la iniciativa d'aquesta noia, estabas aquí a Girona estudiant i vas dir, pues mira, ¿per qué no fer-ho aquí també? I vas començar, ¿no? Van així una mica.
Totalmente, totalmente fue así. Estábamos unos compañeros de clase el jueves por la tarde hablando sobre el tema y dijimos, ¿por qué no nosotros? Y a la mañana siguiente estábamos frente a la sede de la Generalitat, aquí en Girona, y la verdad es que muy contentos de ver cómo en apenas mes y medio ha crecido el movimiento tanto y en la última asamblea ya éramos más de 80 y este lunes a las 7 esperamos que también seamos más gente.
Lunes, per tant, torneu.
Hacemos asamblea de cara a organizar los próximos viernes y el 15 de marzo.
Hoy el Consejo de Ministros, pero vamos tarde, ¿no? Eso ya no lo arregla nadie.
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la ley, pero bueno, ha aprobado el anteproyecto de ley.
Sí, sí, es verdad.
Que es un gran paso, pero no es lo que queríamos nosotros. Nosotros queríamos que esa ley se hubiera aplicado en septiembre, cuando publicaron el primer borrador, pero que retiraron. Esa ley ahora mismo llega tarde y deja de ser viable casi.
De fet, aquest és un moviment que, com dèiem, de moment a Catalunya només a Girona, ¿no? Vosotros solo, ¿no? ¿O tienes conocimiento?
Bueno, no, en Barcelona ya han comenzado nuestros compañeros y esta tarde, justo ahora mismo, se están concentrando delante de la Plaza de Sant Jaume.
¿Sí?
Así que esperamos que poco a poco se vaya expandiendo más y más. Ya sabemos que hay gente interesada en Tarragona y en Lleida, y creemos que esto puede expandirse rápidamente.
És a dir, que poco a poco, empezasteis vosotros, porteu quatre caps de setmana, avui ja Barcelona, i Lleida i Tarragona, imminent.
Están a punto.
Oye, pues una vez tenemos las cuatro capitales, ya toca las poblaciones más pequeñas. Hemos de convertir los viernes...
Nosotros animamos a que en cada pueblo... En cada municipio salga la gente a la calle los viernes y haga un pequeño parón y piense realmente en cómo queremos nuestro futuro.
Más allá de las movilizaciones, supongo que también aprovecháis para concienciar a la gente, ¿no? Es decir, más allá del el hecho en sí mismo de protestar y pedir a la administración, aquí a partir de este movimiento cada uno debe tomar una iniciativa, ¿no? Supongo que también promovéis
esto. Sí. Sí, nuestra idea es que cada viernes nos podamos seguir formando entre todos y sobre todo difundir nuestro mensaje por la sociedad. El cambio climático y la protección del medio ambiente es una problemática que nos afecta a todos. Y al final lo que nos tenemos que concienciar somos todos, no solo los que ya estamos concienciados.
Evidentemente. Oye, pues ya te digo que te fichamos para el programa. Nosotros nos dedicamos a esto del mar y, hombre, no te digo todos los viernes, pero de vez en cuando te haremos una llamada y nos ayudas a crear esta conciencia de protección medioambiental.
Perfecto.
Que en la zona del Mediterráneo, y para nosotros también, que en la zona del Mediterráneo, es una locura lo mal que lo tenemos. Es decir, que hay que trabajar en ese sentido, Lucas.
Sí, totalmente.
Pues felicidades por la iniciativa, gracias por haber movilizado tanta gente a no desistir hasta que se consiga algo realmente importante y nosotros como medio de comunicación a daros la ayuda que necesitéis. Gracias, Lucas, hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vinga, hasta fins luego. Després, gràcies, a reveure. Doncs això és el que farem, de tant en tant connectarem amb en Lucas Barrero perquè ens expliqui una miqueta com va avançant aquest moviment i en tot cas, recordem, avui a Barcelona, primera mobilització i estarem atents a quan arriba a Tarragona i evidentment també estarem al seu costat. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
A reveure. Arribem a les 5.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.